Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Aquí comença un nou programa de Ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs, el 107.9 de la freqüència modulada, i per internet també a www.laveudenavas.cat, com cada segon diumenge de mes a les 12 del migdia. I també ho podeu sentir-ho a internet el dimarts a les 2 del migdia i el divendres a les 8 del vespre. Sigueu tots molt benvinguts. Avui us hem preparat un programa sobre un tema que reiteradament ocupa pàgines als diaris i als programes de ràdio i televisió. Té preocupat molta gent. Ens referim a la problemàtica que ha representat i encara representa l'amiant, el fibrociment o l'uralita, com vulgueu. Ha provocat molts malalts, molts morts a Catalunya i d'altres territoris també, i en continuarà provocant. Què és l'amiant? L'amiant també se'n diu asbest i és un material extensament utilitzat i que crea problemes de salut laboral, sobretot els que treballen a la construcció, salut pública i salut també mediambiental, podríem dir-ne. Encara que actualment està prohibit fabricar productes que continguin amiant, el risc deriva del que hi ha instal·lat i el que es troba en forma de residu. Químicament podríem dir que l'amiant, el fibrociment que es fabrica per moltes aplicacions, és un silicat natural. O sigui, la pedra de l'asbest és un silicat natural que es presenta com una pedra d'estructura de fibres fàcilment disgregables, fibres curtes, flexibles, molt poc resistents. Presenta composicions i estructures molt variades. Hi ha l'amiant blanc o serpentines, que se'n diuen, que és el crisòlit, que és la varietat més abundant a tot el país i que s'ha importat del Canadà, de Zimbàbue i de Rússia. A més d'aquest amiant blanc, també hi ha l'amiant blau i també hi ha l'amiant marró, d'amiants de diversos colors. Alguns d'ells venen de Sud-àfrica. És el principal mineral tèxtil que hi ha, especialment per fabricar teixits per vestimenta contra el foc, com són els equips dels bombers, els guants, diguem, que hi ha de protecció, etc. etc. Quines aplicacions té l'amiant? Ha estat un dels materials més utilitzats al passat, per les bones característiques que tenia de molt incombustible, no s'encenia, no cremava, bon aïllant tèrmic, resistència a la tracció i a l'abrasió, també resistent als microorganismes, per tant a l'exterior, en puestos humits, no li afectava, i a l'atac dels productes químics. Per tant, té moltes qualitats. A més, tenia un cost relativament baix. S'ha dit que l'amiant té més de 3.500 aplicacions, sobretot en construcció, però no oblidem la indústria, el transport, la petroquímica, les nuclears, fins i tot la indústria automobilística o naval o dels trens. Una de les principals aplicacions ha estat, sobretot en la construcció, per les propietats que té d'ignífug, de no cremar-se, de no encendre's, en fibres que protegeixen molt les estructures, aïllen, per exemple, molt bé els sostres, es poden fer plaques acústiques, no insonores, canals de baixants, canonades de tot tipus, com hem vist només mirar el nostre entorn, en trobaríem encara ara, dipòsits d'aigua, xemeneies, juntes, frens per sensors, per omplir cambres en parets o en portes contra el foc. L'amiant filat en fibres s'utilitza per fabricar el que se'n diu fibrociment. Què és el fibrociment? Doncs és una barreja de ciment, amiant i aigua que es coneix com uralita, com en comercial la uralita. Aquesta marca comercial es va encunyar als anys 1960 per donar nom a un conjunt de productes que contenen fibrociment. Ja diem, aquesta barreja de ciment, amb ciment Portland, amb amiant i amb aigua. Espanya fins l'any 1985, estem parlant del segle passat, es van produir i consumir 20 milions de tones de fibrociment, d'elles uns 4 milions a Catalunya, sobretot per plaques, per tubs de pressió, per canals de baixants, canonades de tot tipus, dipòsits d'aigua, xemeneies, aïllament de sostres, aïllament de conduccions d'aigua calenta, juntes, frenos d'ascensor, etc. A la Unió Europea es va prohibir l'amiant l'any 2000. No obstant, Espanya, Portugal i Grècia, aquests tres països, van tenir una espècie de moratòria que el va fer durar fins l'any 2002. I llavors es podia aplicar encara a tot arreu, o sigui, dos anys després que la Unió Europea. L'amiant ve associat a l'uralita, i aquí al nostre territori, a Catalunya, a l'uralita de Cerdanyola del Vallès, que és on hi havia la fàbrica. La fàbrica aquesta d'uralita va funcionar de l'any 1907 a l'any 1997, per tant va funcionar 90 anys, i fou criada per l'industrial català Josep Rubiralta. La planta va arribar a ser la primera de l'estat espanyol i la tercera del món dedicada a fabricar aquest fibrociment, que diem. Per tant, molta importància, diguem-ne, a final del segle passat. Més tard, la família Josep Maria Rubiralta se la va vendre, la va passar a mans de l'empresari mallorquí, dedicat també a la banca, Joan Marc, arribant a un gran boom de la construcció dels anys 60 i 70 del segle passat. L'any 1911, diguem enrere, es van sentir les primeres veus, queixes, de la contaminació que provocava. Llavors, en aquests moments, deien que la uralita, la fàbrica de Cerdanyola del Vallès, embrutava amb les seves aigües residuals, que estaven carregades de fibres d'amiant, fibres, sobretot doncs, espellufat, en els torrents que passaven per Cerdanyola, que tenien un color blanc immaculat, però que amagaven tota la suspensió de l'amiant d'aquest material que allà hi havia. L'any 1925, a la fàbrica de Cerdanyola del Vallès, hi treballaven 350 operaris, i 60 anys després, o sigui, l'any 1985, cap al final de la seva vida, n'hi treballaven 1.375 treballadors, per tant, una expansió molt, molt important, sent la principal indústria de materials de la construcció d'aquella zona. Ara hi tornem. A la segona part parlarem de l'amiant i la salut, que és del que més pot preocupar a la gent. Fins ara mateix. Some days we look around us and see that everything is changing. We believe the people we can't trust and forgive the ones who are faking. I know it takes time to heal the wound and the pain. I'm sure you'll be alright, 'cause you're the only one who's brave. I know, and you know, we have to run away. I'm down, so let's go, we will be okay. I know, and you know, we have to run away. Continuem amb la segona part de Ciència a l'abast de tothom, avui parlant d'un tema complex, un tema que porta polèmica, un tema de salut, com és l'amiant de l'urolita mata. Així ens hem titulat el programa. Parlem, per tant, de l'urolita, parlem de l'amiant, parlem de l'asbest, que és el material, l'origen del nom. N'hi ha un dels amiants, hi ha amiants de molts colors, o bé asbest de molts colors, podríem dir. Un d'ells és l'amiant blau, que es diu crocidolita, que està considerat per molts com un dels minerals més perillosos del món. Les seves fibres provoquen malalties mortals, inclòs el càncer de pulmó i el mesotelial, dos tipus de càncer. L'Organització Mundial de la Salut considera l'amiant com una substància cancerígena de primer ordre i responsable de 100.000 morts arreu del món cada any. No és poca cosa. La Unió Europea, per la seva part, estima que l'any 2030 n'haurà provocat 500.000 de morts només en el territori de la Comunitat Europea. Aquí, a l'estat espanyol, anem baixant de nivell, el nombre de morts anuals s'enfila ja ara a 2.300 cada any. Segons la mateixa organització, diu que l'any 2025 poden ser entre 40.000 i 56.000 persones que moriran per l'asbest, per l'amiant, perquè té uns anys de latència, com veurem. L'any 1924 es va publicar el primer article científic sobre un cas d'asbestosi, així es diu la malaltia de l'asbest, asbestosi pulmonar. I als anys 40 i 50 és quan es va relacionar la inhalació de l'amiant, el respirar les fibres d'amiant triturades amb el càncer pulmonar. Per tant, ve dels anys 50 del segle passat, que és quan es va dir això, aquestes fibres a dintre el cos provoquen càncer broncopulmonar. Les fibres d'amiant, les vest, són allargades i de mida molt petita, molt petita. S'inhalen a través de l'aparell respiratori, respirant, i arriben fins als alveols pulmonars, sobretot les més petites de 5 micròmetres, o sigui de 0,005 mil·límetres. Imagineu-vos, 5 mil·lèsimes de mil·límetre. I produeixen aquesta malaltia que se'n diu asbestosi, que és una malaltia crònica del sistema respiratori i també provoquen càncer de pulmó. Les fibres, al penetrar els pulmons, el que fan que irriten el teixit dels pulmons, l'inflamen i provoquen al cap dels anys una fibrosi pulmonar, que és un engruiximent i una cicatrització, podríem dir, del teixit pulmonar. O sigui, s'engruixeix i cicatritza, es tanca. La malaltia aquesta té una evolució molt lenta i presenta dificultats per respirar, tos seca i sensació de tibantor al pit. Això és l'asbestosi. En segon terme també hi ha el que se'n diu el tumor de pleura, que se'n diu mesotelioma, que és un càncer exclusivament derivat de l'amiant. No ho produeix cap més producte. Per tant, primer hem vist l'asbestosi i ara veiem la mesotelioma, que és el càncer, diguem-ne, de pulmó degut a que fa una pleura en aquest òrgan del cos. I dona una esperança de vida, aquest últim, el mesotelioma, molt curta. Ara bé, nombrosos experts també vinculen l'amiant amb l'aparició de molts altres tipus de càncer. Poden ser el càncer de laringe, d'ovaris, etc. Aquests tipus de càncer es poden produir, i aquí està una dada molt important, 20 o 30 anys més tard d'haver inhalat l'amiant. Per tant, els treballadors, la gent relacionada amb l'amiant, que han respirat un cert temps aquestes fibres, doncs poden tardar a desenvolupar-ho 20 o 30 anys. Per tant, és una malaltia llargada que una o altra surt. I, per tant, té aquest període de latència que és molt llarg. Hi ha hagut també afectats sense treballar amb l'amiant, sense treballar a l'urolita, que es deia, no? L'asbestosi ha estat una de les malalties característiques del segle XX, el segle passat, principal de la segona meitat del segle passat. Per una banda, és una malaltia professional, afecta treballadors, però, ull, també Per altra banda, és una epidèmia de salut pública, perquè pot afectar els veïns que han respirat aquestes fibres sense haver treballat a l'empresa. I aquí hi ha una gran diferència. Aquests seran els afectats passius. Hi ha opinions contradictòries que indiquen, que en aquells anys no es coneixia el risc de la pols de l'amiant per produir malalties. Amb això, doncs, també s'hi agafen les empreses, no?, que ho han portat. No obstant, alguns treballadors afectats i ben informats indiquen que l'empresa sabia el dany que feia quan el treballador respirava l'amiant, l'asbestòsic, l'asbest aquest, i ho evidencia la quantitat de treballadors que van morir ja en els anys 70 i 80 per la malaltia aquesta, per mesotelioma, per càncer, per asbestosi, etc. Aquests treballadors mateix diuen que els filtres on es mesuraven les fibres que es produïen a les xemeneies es saturaven de seguida de fibres petites fins a donar valors 400% del límit que hi havia d'haver, o sigui que es treballava, diguem, com a mínim 400 vegades per sobre de la tolerància. La legislació dels anys 1960 obligava a l'empresa a rentar la roba de la plantilla de la gent, però molta gent se l'emportava a casa i així la rentava la senyora o el qui fos, però a casa, i traslladaven el risc d'infecció a més persones. Han traslladat el risc d'infecció a més persones, o sigui, aquests que no hi han treballat mai, però que han viscut a l'entorn de la fàbrica de Cerdanyola, això, aquesta d'aquí al Vallès, però n'hi ha d'altres a Espanya també, doncs prilla de que els hi aparegui un tipus de càncer sense haver-hi treballat mai. Amb tot, no va ser fins l'any, no ha estat fins aquest any, el 2017, per això l'any passat, perdó, hem cregut important doncs ara fer aquest programa de ciència a l'abast de tothom titulat L'amiant de l'urolita mata, que l'any 2017 l'Audiència de Madrid va condemnar a l'empresa Urolita a pagar més de 2 milions d'euros a uns veïns afectats per l'amiant de la fàbrica de Cerdanyola del Vallès, amb els quals no hi havia una relació laboral, per tant no hi treballaven, no hi havien treballat directament. Se'ls denomina passius ambientals de l'amiant i per primera vegada l'empresa haurà d'indemnitzar 39 persones que vivien o treballaven prop de la fàbrica, i la resolució doncs fa responsable totalment a Urolita de les malalties i les defuncions de les persones que, encara que no haguin tingut una vinculació laboral, estaven a l'entorn doncs, de la fàbrica i vivien per allà. I, per tant, sobretot aquest material, l'urolita, el problema que té és que quan l'utilitzes, si està bé, si és nou, si està bé conservat, no passa res. Però si s'esquerda, si es tritura, si el vent doncs, fum les teules, podríem dir, d'urolita, o les plaques per enlaire i es trinxa, llavors és quan respirem, és ben coherent i ben lògic, respirem el material aquest, les fibres, i llavors és quan pot afectar i afecta a les persones, irresistiblement. Tota una colla de gent, treballadors d'allà, diuen que viuen amb l'angoixa d'una bomba de rellotgeria. Per què? Perquè, doncs, podríem dir, milers d'aquests antics treballadors d'Urolita i veïns propers que rebien la pols de l'amiant viuen encara avui dia angoixats per saber doncs, si algun dia els hi apareixerà la malaltia aquesta que, com diem, té una latència de 20, 30, 40 anys. El rellotge no s'atura perquè es coneix que el component, com hem dit, pot perdurar en el cos humà durant dècades, i adueixen que quan tenen una revisió mèdica que els hi fan, crec que és anualment, i que van amb autèntic pànic i diuen no t'espolses de sobre aquesta sensació fins que no et confirmen que està tot bé, quan els donen el resultat de les analítiques, si és anualment o quan sigui, afirmen ells. Per tant, estan vivint molta gent al Vallès o l'entorn d'allà, o si han treballat un temps o si n'han respirat molt les fàbriques, els llocs on ho construïen, etc., doncs amb una angoixa doncs, que en diuen ells com una bomba de rellotgeria. D'aquí uns moments ens hi tornem a posar amb l'última part de què es pot fer amb l'amiant o si n'hi ha a les nostres comarques. Serà fins ara mateix a la tercera part del programa de Ciència a l'abast de tothom, que avui hem titulat L'amiant de Urolita mata. Thank you.
can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet.
I arribem, amics, a la tercera part del programa de Ciència a l'abast de tothom del dia d'avui, que l'estem dedicant a l'amiant de l'uralita mata. I fins ara doncs, hem vist la primera part, que és l'amiant, les aplicacions, l'uralita cerdanyola del Vallès. En la segona part hem vist l'amiant i la salut, les malalties que pot provocar. I ara anem a parlar de què cal fer davant la sospita que en un lloc hi hagi amiant, com es pot eliminar, i si a les nostres comarques encara n'hi ha. Vaja. Primera cosa, què fer davant la sospita d'un lloc que hi hagi amiant, que per descomptat n'hi ha a molts puestos i que la majoria no tenen cap problemàtica, però en alguns sí que s'hauria d'actuar. Primer s'hauria d'inspeccionar l'edifici, si es tracta d'una casa que hi ha la teulada o que n'hi ha en gran quantitat, i això ho han de fer tècnics especialitzats i recollir mostres davant qualsevol sospita de que allò és amiant i sobretot si està deteriorat. El problema més important és quan es trenquen les plaques de l'amiant, de la grolita, i les fibres es poden escampar, les petites fibres que hi ha. Llavors s'ha de fer un anàlisi de laboratori, han de fer els experts un anàlisi de laboratori, que bàsicament es fa per raig X, i després s'avalua el risc potencial que pot tenir, o sigui, segons l'estat de conservació d'aquell material, si hi ha perill o no de que les fibres es desprenguin. Tenim en compte que les fibres són de 0,005 mil·límetres, per tant, microfibres molt petites, i aquestes són les que, si s'inhalen, si respiren, tenen el seu problema. I llavors, actuacions, proposar que els tècnics competents en la matèria doncs, accedeixin a desmientar l'edifici, no sempre s'ha de fer, però si es tracta d'un bloc, d'una casa on hi ha molt, d'una escola, d'un centre cultural, del que sigui, doncs es pot haver de desamiantar tot l'edifici. Han d'anar els operaris equipats amb vestits doncs, adequats, amb màscares que impedeixin que la pols de l'olita entri en contacte amb la pell, i menys que no arribin a poder-ho inhalar de cap manera a l'hora de manipular-ho. Hi ha una metodologia, que si algú vol consultar això, que l'ha produïda l'Institut d'Estudis de la Seguretat, que és 3ww.seguretat.org. L'estat espanyol ha signat un compromís públic amb la Unió Europea que diu que retirarà totes les plaques de fibrociment, de l'olita, de tots els edificis públics, els privats no en parla aquí, abans de l'any 2030, una data que segons els experts és massa imminent perquè la quantitat que n'hi ha és moltíssima i amb aquests 18 anys que falten difícilment es puguin desinstal·lar tots els milers i milers d'equipaments que hi ha pel territori, diguem, espanyol. Llavors, en segona part, després d'això, com eliminar aquest amiant? Doncs està considerat com un residu perillós, per tant, dintre els grups de residus, el tercer, el residu especial, el residu perillós, això segons el catàleg de residus doncs, europeu, s'ha de recollir per separat de la resta dels materials, l'uralita, i s'ha d'embalar i etiquetar. Els residus després s'han de dipositar amb abocadors autoritzats que estiguin inclosos dins el registre de gestors de residus de Catalunya. Aquest catàleg de residus, que és un catàleg de residus europeu, els productes, els materials de l'amiant, estan catalogats en el grup 17, amb residus de la construcció, i parla de materials aïllants que contenen amiant o bé de materials de la construcció que contenen amiant. Què hi poden fer les deixalleries? Doncs les deixalleries municipals no tenen obligació d'acceptar els residus de l'amiant, no tenen obligació, però en situació excepcional, per evitar possibles abocaments o bé en punts doncs, concrets que de la via pública o tal que interessi, ho poden acceptar. Poden acceptar aquest amiant i després ells ja faran les gestions perquè es depositi correctament. Cal dir que per manipular aquest amiant ha de ser, per anar bé, una empresa especialitzada. N'hi ha unes que estan registrades com empreses amb risc d'amiant, RERA, o sigui, hi ha un registre d'empreses amb risc d'amiant rere que són els que els seus treballadors fan les operacions aquestes de neteja de l'amiant allà on sigui. En les deixalleries no cal dir que l'amiant pot arribar de moltes maneres, amb plaques de teulades, amb canonades, amb dipòsits de fibrociment, etc. I el més perillós, com sempre estem dient, són les fibres, si es tritura, si es trenca, si es fa malbé, que llavors és quan s'alliberen. Les fibres d'amiant es desprenen durant la manipulació d'aquests residus i, per tant, s'ha d'estar amb molta cura. Mai no trencar cap tros d'urolita, que llavors és quan més fàcilment es lliuren les petites fibres, ja diem, de 5 mil·lèsimes de mil·límetre, que són molt poc. I a la deixalleria, aquí una mica d'estadística a Catalunya, l'Agència de Residus de Catalunya, l'any 2012 n'hi van portar 129 tones d'amiant, material d'amiant, l'any 13, 336 tones, l'any 14, 331 tones, l'any 15, 2015, 294 tones i l'últim, que tenim dades, 2016, a vora 300 tonelades de material d'amiant a les deixalleries. I això representa molt poc, perquè hi ha una gran quantitat que no va a la deixalleria, sinó que ja hi van els experts i que llavors ho porten directament allà on s'ha de portar, amb un abocador controlat. Cal dir que el transport dels residus d'amiant s'ha de fer per transportistes especialitzats, autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya. I a Catalunya només hi ha un dipòsit que accepta aquests residus, que és el dipòsit controlat de classe 3 de Castellolí, o l'Anoia, on doncs, allà s'enterren en espais ja preparats adequadament els materials que s'hi porten de l'amiant. Per tant, l'últim fi que tenen aquests productes de fibrociment, d'uralita, d'amiant, que n'hi ha molt, és aquí a l'Anoia, a Castellolí, amb un abocador que hi ha especialitzat per aquestes coses. I l'amiant a les nostres comarques, com ho tenim això? Tenim amiant encara aquí a prop nostre, doncs sí, cal indicar que l'amiant en condicions que no es toqui i no estigui en mal estat no és perillós, o sigui, perquè veiem una teulada que té una lita, un galliner que té una lita o una canonada de baixant, no ens hem d'espantar. La seva problemàtica apareix, com hem dit repetides vegades, al trencar-se, al triturar-se, i aquella pols que genera fa que les fibres penetrin els alvèols pulmonars i aquí sí que és on puguin provocar seriosos problemes. Segons el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, si ens fixem en escoles, diu que encara hi ha amiant a 291 escoles de Catalunya, o sigui, parts d'amiant, trossos d'amiant, no tota l'escola feta amb uralita, que no és veritat, sinó que, doncs, que hi ha canonades, que hi ha teulades, etc. 291 a tot Catalunya. 193 estan a la zona de Lleida. El Vallès Occidental se'n troba a Cerdanyola del Vallès, que és on hi havia la fàbrica, on hi ha 47 escoles, diguem-ne, que encara tenen uralita. I a la Catalunya Central, 22 escoles. Per tant, a les nostres zones més properes, hi ha 22 escoles que estan catalogades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de què poden tenir o tenen, vaja, algunes parts d'amiant que s'han d'arribar a eliminar. I a Manresa, que té uns 400 quilòmetres de canonades d'aigua, doncs s'ha avaluat que d'aquestes canonades, prop d'un 40%, un 38% exactament, encara porten porten uralita. I això representaria 150 quilòmetres de canonades d'aigua que, d'alguna manera, tenen amiant, tenen aquesta uralita. El mateix Ajuntament de Manresa es va comprometre a elaborar un cens de tots els edificis públics de Manresa, on hi ha presència d'això, d'amiant, i després es va adherir a una iniciativa que es diu Amiant Zero Europa, i això ho va publicar Regió 7 el desembre del 2016. Cal tenir en compte que una gran part de l'amiant que hi ha a Espanya està caducat, perquè es va desgastant també molts anys. I a l'anar-se fent malbé, desprèn aquestes fibres que poden ser doncs, letals, que són dolentes, que són les que entren als alvèols pulmonars, no? Segons fonts de la pròpia Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant a Catalunya, que hi ha una associació que es diu ABAC, que és la que ha tramitat tots els expedients i la problemàtica doncs, dels afectats més directes. Doncs bé, amics, fins aquí el programa d'avui, un programa doncs, de salut, que es diu l'amiant, que hem titulat com l'amiant de l'uralita mata, i en la primera part hem vist l'amiant, les aplicacions, l'uralita Cerdanyola del Vallès, la gran fàbrica que hi havia allà, que va funcionar 90 anys. En segona part ens hem dedicat a l'amiant i la salut, l'avestosis, que és la que afecta l'aparell respiratori i pot acabar amb càncer, i el mesotelioma, que és una pleura també del pulmó que acaba amb càncer i és un càncer exclusiu de l'amiant, no el dona aquesta malaltia res més que l'asbest, que hem dit que era el mineral, i que en diem doncs, amiant, i que l'ha de fabricar el fibrociment amb aigua i amb ciment, aquest amiant doncs, acaba dient-se fibrociment. Hem vist afectats que són afectats sense treballar a l'empresa Uralita, sinó que són afectats passius, en podríem dir. La angoixa que els creava el saber que havien respirat durant molts anys i molts anys doncs, fibres de l'uralita. I ara últimament doncs, què fer davant d'una sospita d'amiant, com eliminar-ho, el catàleg de residus i que se'n va finalment a depositar-se l'abocador de Castellolí, aquí a l'Anoia, i a les nostres comarques encara les quantitats d'amiant que hi havia. Això ha sigut el programa d'avui, esperem que pugui ser d'interès i d'aquí un mes tornarem a un altre programa de ciència a l'abast de tothom. Molt bon dia, molt bona setmana, adeu-siau a tothom.